Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1 i 50 minuts, 31 graus ara mateix als exteriors dels nostres estudis. És temps d'hora 14, és temps de conèixer la informació del que ens envolta del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El poble vell de Corberà d'Ebre commemorarà aquest dissabte els 80 anys de l'inici de la Batalla de l'Ebre, la més cruenta i decisiva de la Guerra Civil Espanyola. Serà un acte organitzat per la Generalitat en record a les víctimes del conflicte i comptarà amb l'assistència del president Quim Torra i de diversos supervivents de la lleva del Vivero. Acte destacat el d'aquest cap de setmana, amb el que obrim aquest informatiu de l'hora 14. És divendres, dia 20 de juliol del 2018. Comencem. La matinada del 25 de juliol de fa 80 anys, les tropes republicanes creuaven l'Ebre en una ofensiva desesperada per unir les dues àrees controlades per l'exèrcit republicà i que havien quedat aïllades. Començava així un període de 115 dies de forts combats que acabarien amb més de 15.000 morts i 65.000 ferits. Per commemorar les víctimes del conflicte i fomentar també la cultura de la pau, el poble vell de Corberà d'Ebre acollirà aquest dissabte a la tarda un acte institucional d'homenatge a les víctimes on hi assistirà el president de la Generalitat, Quim Torra, i també la consellera de Justícia, Esther Capella. Estava previst que també hi assisteixin diversos supervivents. El director del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, David Tormo, assegura que serà un dels últims homenatges que es dedicaran a la lleva del Vivero a causa de l'avançada edat dels supervivents, amb més de 95 anys.
Probablement i malauradament per fer la darrera oportunitat per homenatjar als supervivents d'aquella batalla, tant als pocs combatents que encara ens queden en vida, com també a la població civil, a la gent que va patir els efectes de la batalla en els anys successius per haver de viure i sobreviure en aquest territori. Crec que és una oportunitat única i és un encert per part del Departament de Justícia i del Govern de la Generalitat fer aquest homenatge a les persones físiques, perquè a més també s'agrairà la tasca feta en recuperació de memòria a les diverses entitats que hi ha al territori, però diguem que les entitats segurament l'any que ve hi seran i d'aquí 5 anys encara hi seran, i desgraciadament els protagonistes reals d'aquells esdeveniments d'aquí 5 anys difícilment els hi podrem fer homenatge.
Aquest diumenge tindrà lloc l'habitual acte d'homenatge que cada any es celebra a la cota 705 al Pinell de Brai amb una ofrena floral per les víctimes. Fins al proper mes de novembre, gran part dels municipis de les Terres de l'Ebre celebraran actes per commemorar els 80 anys de la batalla. Durant l'última setmana de setembre i la primera d'octubre tindrà lloc un congrés internacional a Tortosa, i aquest cap de setmana, però, a Vilalba dels Arcs s'inaugurarà un monument a la pau, i Ginestà celebrarà diverses conferències aquest cap de setmana, i per al dimarts hi haurà també una marxa de torxes en memòria de les víctimes. I anem ara a Móra la Nova. El seu ajuntament estudiarà la instal·lació d'una planta estable de filtratge per evitar noves afectacions de productes fitosanitaris al dipòsit municipal després de que la població hagi patit 9 dies de restricció de beure aigua de l'aixeta aquest estiu.
En els propers dies, els tres grups municipals amb representació a l'Ajuntament s'asseuran per parlar de la instal·lació d'una planta de filtratge que pugui evitar nous problemes de contaminació. Aquesta planta podria tenir un cost superior als 100.000 euros. El grup del PDeCAT va convocar un ple extraordinari per tal d'abordar la situació d'emergència que es va viure entre el 26 de juny i el 4 de juliol, i aquest dimecres l'equip de govern va donar les explicacions sobre la contaminació al dipòsit, que ja va tenir els seus primers indicis a principis del mes de juny, i van detallar l'operatiu que van seguir per instal·lar punts fixes i mòbils de subministrament d'aigua per la població. L'alcalde Francesc Moliner va admetre que van ser dies complicats i que des del govern es van sentir sols, sense cap protocol d'emergència concret i amb poca ajuda de l'administració i també de l'empresa Aigües de Catalunya.
Ens deixen una mica sols davant d'una situació que per nosaltres era nova, i vam haver d'actuar de forma ràpida, però com deia Jesús, intentant donar una solució ja abans de decretar l'alerta sanitària perquè la gent que no es posés nerviosa, que trobessin un punt d'aigua o trobessin aigua a la llar d'infants. Hi havia moltes preguntes, la gent estava molt nerviosa.
Per la seva banda, el portaveu del PDeCAT, Ferran Blader, assegurava que el plenari va ser útil per donar llum al problema d'abastiment.
El primer tinent d'alcalde, ell mateix ha posat en evidència que no havia sigut tot una bassa d'oli i que han tingut problemes amb l'empresa que gestiona l'aigua, han tingut problemes amb l'administració, però que jo també interpreto que no són problemes més enllà de la gestió d'una crisi en qualsevol dels àmbits en què es pot manifestar en un poble.
El regidor socialista, Carlos Trinxan, va definir com a bona la resposta de l'equip de govern davant la crisi de l'aigua. Tot i això, va puntualitzar que abans d'apuntar al sector vitivinícola com a origen dels fitosanitaris del dipòsit, cal tenir certeses i no llançar acusacions cap a un sector econòmic important.
que hem incidit, el tema de se pugui certificar que aquest plaguicida d'aquesta traça vingui exactament del tema dels conreus de la vinya, perquè és un tema que nosaltres no tenim clar, i si no poden acreditar, no poden certificar que vinguin de la vinya, doncs que facin una rectificació, perquè hem de tindre en compte que el món vitivinícola d'aquí de la comarca i comarques aledanyes com el que és la Terra Alta i el Priorat és un tema molt important i s'ha de tindre en compte que la culpa ningú la vol, però quan no la té que ningú li fiqui al sector que no és.
Actualment Móra la Nova té instal·lats dos filtres de carbó actiu al dipòsit municipal i es tiren en funcionament almenys fins a final d'any.
Més d'un centenar d'associats i associades al PDeCAT a les Terres de l'Ebre participaran en la primera assemblea nacional del partit que comença avui divendres i on s'ha de decidir el full de ruta per als propers anys.
La presidenta de la Federació del PDeCAT a les Terres de l'Ebre, Mònica Sales, reconeix que l'assemblea arriba en un moment complicat, sobretot després de la presentació de la Crida Nacional per la República que impulsen Carles Puigdemont i Quim Torra. Sales espera que, sigui quin sigui el resultat de l'assemblea, el partit surti enfortit.
I per tant, aquesta assemblea ha de ser molt important per encara el futur de la nostra formació política i també per decidir com enfoquem aquest plantejament de país que portem entre mans. Estem clarament disposats a implementar la República amb uns passos a determinar i, per tant, l'Assemblea, els associats i les associades del Partit Demòcrata, la rebem amb aquestes ganes de posar-nos a treballar conjuntament per enfortir-nos encara més i per tindre un lideratge fort.
Recordem que dins de l'actual direcció executiva del PDeCAT ens trobem dos representants de les Terres de l'Ebre, com són l'exalcalde de Tortosa i diputat al Congrés, Ferran Bel, i l'alcalde de Deltebre i diputat provincial, Lluís Soler.
L'Assemblea Nacional Catalana de les Terres de l'Ebre ha organitzat una marxa de cotxes el diumenge 29 de juliol que creuarà el territori i que acabarà a Riba-roja d'Ebre, on s'ajuntarà amb un altre provinent de les Terres de Ponent a Lleida.
El coordinador de l'ANC Terres de l'Ebre, Manel Alves, ha explicat el recorregut.
S'iniciarà en tres columnes, una de l'Ametlla de Mar, una altra de Deltebre i una altra de la Sénia, que confluiran a Amposta, i des d'Amposta continuarem per la C12, direcció nord, passant per Tortosa, per Roquetes, per Jesús, Aldover, Xerta, Gandesa, Corbera, les Dos Mores, Flix, i a Flix ens trobarem en una altra caravana que serà procedent de les Terres de Ponent, de Lleida.
Una i 58 minuts, plana cultural. L'Escó Jazz Festival comparteix el Casal d'Escó amb un gran escenari amb els referents del jazz. Avui actua la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro, i demà arriba el torn de la banda Rastret Orquesta.
Els dos concerts tindran lloc a les 9 de la nit i tot seguit hi haurà l'espai gastronòmic a la plaça del Casal amb petites tapes i platets per acabar la vetllada. La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Escó, Montserrat Lerma, assegura que és una opció única per escoltar jazz a la comarca.
És a la comarca... Hi ha molta gent aficionada, potser no és una música comercial, però sí que és una música sentida, és bona música, és una música per escoltar i és una música de sentir. És una base per poder fer un festival de qualitat i les bandes, si es pot, estarem pogut. Les bandes són de primer ordre i la veritat és que no han desabut i aquest any també tenim dues bones bandes.
Des de fa setmanes, les entrades pels dos concerts estan exaurides.
I Benissanet, que dona el tret de sortida oficial a la seva festa major d'estiu en honor a Sant Jaume, ho fa avui amb el tradicional pregó. També Ginesta està de festa aquest dissabte. La banda de música La Ginesta organitza el Pinxo Banda, una nit de pinxos acompanyada d'un concert d'estiu a la fresca de la banda que tindrà lloc a la plaça de l'Església.
Potser tens una hipoteca o tens fills i persones que t'estimes molt i et preocupa que hagin de tenir cura de tu i la teva parella quan sigueu grans si esteu discapacitats? Doncs aquest mes porta'ns l'assegurança de vida. Porta'ns els papers i et reduirem la prima que ara pagues fins a un 25%. A més, cobraràs en cas d'invalidesa total i absoluta. Et fem l'assegurança de vida, invalidesa i, si s'escau, de dependència. Et protegim a tu, a la teva parella i als teus fills. Surt de dubtes. Agafa els papers i vine a Gestoria Muntanya, al carrer Doctor Peris 12 de Móra d'Ebre. Gaudeix de la teva tranquil·litat i la de la família. Aclareix els teus dubtes.
Són les dues.